Orígens del tercer origen. Un dia, els déus van solcar els cels per insuflar-nos una espurna d'intel·ligència. Generacions de saures vam evolucionar en la foscor dels gorgs. Ara, petgem aquesta terra per reclamar les restes cendroses d'un imperi primigeni anomenat Benaure 300 metres. Sergi G.U.7, hipermetrònic, l'hiperbreu que va sorgir de l'espai profund.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Totes les persones que tenim entre 30 i 40 anys recordem la nostra infantesa amb dibuixos animats, molts d'ells provenents del Japó. El més impactant, el que ens va marcar més, el que ha tingut més repercussió, ha estat Bola de Drac, Dragon Ball, que vam poder veure a TV3 i en català, i vam conèixer aquestes aventures de Son Goku. Aquests dibuixos van tenir una forta repercussió en la gent de la nostra generació, i tot plegat ho ha volgut recollir en un documental, Son Goku Mania, i en un llibre, amb el mateix títol, L'Oriol Estrada. Avui el portem aquí, al Quimèric, de Ràdio Sabadell, perquè ens expliqui d'on va venir aquest gran èxit que va suposar la vida de Son Goku i dels seus. Avui, però, també parlarem d'altres qüestions. Recuperem la nostra secció de bandes sonores, Quimerofonia. No us perdeu el programa d'avui, que fem possible gràcies a l'ampli equip de col·laboradors d'aquesta casa, avui amb Alfons Mallol i Ferran Peig. I a les vies de so, Roger Benet, com cada dia. Una salutació per tots els que ens esteu escoltant, sigui a la 94.6, alguna altra de les emissores de la xarxa de ràdios locals o a través de l'e-books i d'internet. Comencem el nostre 61è Quimèric.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
Notícies del Fantàstic.
La setena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell tindrà com a leitmotiv La Bèstia. És una de les novetats que ha transcendit d'aquesta edició del certamen de Sabadell. Es pot observar també en el cartell que s'ha donat a conèixer. Consisteix en una il·lustració del sabadellenc Abel Carrasco, que recordem l'any passat ja va fer el cartell inspirat en Gary Sherman i els seus Muertos y Enterrados, i ara fa aquest de La Bèstia. No sé si ja l'has vist al fons.
No, encara no he tingut l'oportunitat. Moro de ganes.
Transmet precisament això, de La Bèstia. Ens n'ha parlat el director del festival, David Garnacho.
L'Abel ens ha tornat a fer el cartell perquè vam quedar molt contents amb la feina que va fer l'any passat. I ell també va quedar molt content i bueno, va ser parlar-ho i de seguida vam quedar d'acord. Se li va proposar el tema que tractem aquest any, va estar encantat amb el tema i bueno, ja heu vist el cartell, que és una meravella. El tema que és, pues, és El dia de la bèstia, que és la pel·lícula que homenatjarem aquest any, i La bèstia com a tema principal.
També s'han donat a conèixer els primers títols que es projecten en aquesta setena edició del festival.
Sí, i us sonaran, perquè almenys el primer títol, n'hem parlat aquí al Quimèric, s'ha pogut veure en altres certàmens, com per exemple El Fantàstic de Sant Cugat.
I sempre molt bona rebuda, que diguem.
Molt bona rebuda. Es tracta de Maniac Tales.
Quatre històries enllaçades, cada una dirigida per un director diferent.
I amb un estil diferent, que també és la gràcia una mica de tot plegat.
Una mica Black Mirror, però amb terror. Bueno, una mica Black...
Una mica Black Mirror, sí. El David Garnacho ha explicat com l'han triat, aquest títol.
Hem triat aquesta pel·lícula perquè és de producció nacional, el primer de tot, perquè és de producció nacional, i tot i que últimament s'estan començant a fer bastantes pel·lícules de producció nacional de terror, és una pel·lícula que no s'ha vist massa pel circuit comercial, bueno, de fet no s'ha estrenat comercialment, i simplement s'ha vist en festivals, i ens sembla una pel·lícula molt atractiva, perquè tot i ser una sola pel·lícula és com si fossin cinc pel·lícules. I cadascuna està dividida en cinc parts, cadascuna és una part diferent, i al final s'ajunta tot en el mateix, en un final comú. I ens va agradar el tema aquest de que fos una pel·lícula en cert punt diferent.
Estem parlant de que va guanyar el premi a la millor pel·lícula del jurat i del públic de Sant Cugat del Fantàstic.
Sí, sí, això s'emporta dos premis de només estrenar-se al Sant Cugat Fantàstic, no s'havia pogut veure encara enlloc més, i de fet creiem, o des del festival creuen, que aquest reconeixement pot servir d'efecte crida.
Hi ha una sèrie de coses que juguen a favor de que la gent es senti cridat per aquesta pel·lícula. I a part d'aquests premis a Sant Cugat, també ha obtingut les nominacions en el que serien els Gaudí d'Andalusia, ha obtingut 5 nominacions, i esclar, vulguis que no, una pel·lícula que comença a ser reconeguda és més interessant de cara al públic.
Us recordem que aquesta 7a edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell tindrà lloc del 5 al 11 de març. Ja us anirem desgranant aquestes novetats que s'aniran donant a conèixer en les pròximes setmanes. I d'un festival, d'una nova edició d'un certamen, a moment de fer balanç d'altres projectes que donen un impuls al fantàstic, com és, per exemple, la Taverna del Nan de l'Hospitalet. Fa un any us parlàvem de la seva obertura una mica accidentada, perquè van tenir problemes, molts problemes amb llicències, amb permisos, van fer una campanya de micromecenatge per poder finançar la reobertura, però ara ja podem dir que fa un any que està en marxa i que funciona bé.
Sí, estem parlant d'una taverna que ja té una tradició. Està funcionant al nou lloc, que és el carrer Rossend Arús, en cantonada del carrer Provença, a l'Hospitalet, com dèiem, i a dos cantonades de l'Ajuntament, és bastant cèntric.
També per la gent que va a la Farga és un bon lloc on poder prendre alguna cosa, menjar...
Exacte, no cal anar al McDonald's al costat, pots baixar una mica més i te n'alimentaràs millor.
I et trobaràs amb friquis.
I amb més gust. Estàvem parlant, doncs, que porta allà una tradició. Abans havia estat un altre indret a l'Hospitalet, abans havia estat a Sants, i abans havia estat a Lleida.
I ara aquí els estan anant bastant bé.
Sí, estan molt contents. Ara que han superat totes les dificultats, està creixent la cosa, i aprofitant un cert desvetament que va haver-hi allà, que on va assistir, vam poder parlar amb la tavernera encarregada, la Aràtia.
Molta felicitat, molt agraïment a la gent que es va ajudar a poder que faci els fets aquest any que tenim aquí, i molt contents. La veritat és que anem molt al davant i esperem ja que aquest següent any que comencem ara tiri millor.
Fareu alguna festa amb els donants del crowdfunding que van permetre l'obertura inicial de fa un any?
La nostra idea és que una vegada que acabem de pagar-los, de retornar-los els diners que ens van deixar, fer un sopar o fer un dinar amb tots ells, sí.
Amb aquest any que hem passat, la primera novetat que veiem és la carta, una carta nova, nous plats i alguns antics. Hi ha més novetats, s'esperen més novetats?
Les novetats són, com sempre, els esdeveniments que anirem fent. Tenim dels fixes, com serà aquest... Al gener sempre tenim els que són Odín i Vikingos. Obrim sempre en el déu Odín, a veure si així ens favoreix. I anirem també fent del Juego de Tronos, anirem fent Zelda, que serà una de les nostres novetats, que farem la Llegenda de Zelda, i banquets. Hi ha tres banquets pendents.
També, de tant en tant, feu algunes activitats especials, com presentacions de llibre, com la Cinta de l'Ulda, que heu fet ara recentment. Fareu alguna altra activitat especial?
Doncs depèn de la gent, dels tavernistes que vulguin oferir-nos coses, com va ser aquesta presentació, que hem estat encantats en la senda de l'Ulda. I esperem, doncs, podem fer més presentacions i voldríem fer també alguna exposició d'algú voluntari que volgués fer exposar dibuixos o quadres. O sigui.
Una pregunta una mica perniciosa. Si el negoci us va bé aquest any, penseu canviar el local de lloc per un de més ampli?
Abans em moro. No torno a fer una altra porqueria d'aquestes de fer instal·lacions i coses així. No, jo em moro aquí.
A part de ser una taverna amb l'ambient fantàstic, també toqueu, per dir-ho manera, de peus a terra, teniu en compte les diferències dels clients. He vist que teniu plats per opcions vegetarianes. Què més podeu oferir per a la gent de tota mena?
A part de plats vegetarians i vegans, doncs tenim sobretot per la gent celíaca, tenint en compte intoleràncies, sobretot totes les intoleràncies. Quan demaneu alguna cosa de la carta, aviseu a la cambrera de si sou intolerant d'alguna cosa i us té en compte.
Recordem que tindran diferents esdeveniments. Aquest mes toquen vikings i el mes que ve, febrer, carnestoltes i vampiro.
Quimèric, el programa més escoltat a Mordor. L'entrevista.
Tota una generació de catalans, per no dir més d'una, associa aquesta sintonia a la seva infantesa. Perquè Dragon Ball, traduït com a Bola de Drac a TV3, on va aterrar als anys 90, és la típica sèrie que els resultava barata i els servia per omplir la graella, però va acabar sent un autèntic boom. Ara, quasi 30 anys després, alguns dels amants de la sèrie fan una mirada enrere per fer balanç del que va suposar l'arribada de Son Goku i la seva tropa aquí a Catalunya. Avui hem portat al Quimèric un dels experts d'aquesta matèria, el creador del documental Son Goku Mania, el Big Bang del manga i del llibre amb el mateix nom. Oriol Estrada, benvingut.
Bona tarda, bona nit, bon dia.
Com el nom del teu documental i del teu llibre indiquen, Bola de Drac o Dragon Ball va suposar l'entrada del manga i de tot l'anime japonès aquí a Catalunya. Com creus que ho va aconseguir?
Home, aquesta és la gran pregunta, no? I que segueixen fent molts editors i programadors de televisió a dia d'avui, no? A veure, jo crec que, per començar, perquè era una bona història, tenia uns bons personatges, i a més ens ensenyava coses que, diguéssim, en tema de dibuixos animats no havíem vist abans, no? I tenia una cosa clau, que era que, hi havia una trama que s'havia de seguir episodi a episodi. I això va fer que la gent s'enganxés molt, no? I estàvem acostumats a molts episodis autoconclusius, a sèries de dibuixos animats, i diem que Bola de Drac, això va canviar.
Va crear els primers friquis amants de les sèries, no?
Sí, sí, podríem dir això, no? És a dir, tu havies de veure aquesta sèrie sí o sí cada dia, perquè si no et perdies el fil, no? I l'endemà al pati de l'escola doncs no podies estar en la conversa, allò, estar en la conversa.
Quina sort teníem que també TV3 es va encarregar de... Quan acabava la sèrie la tornava a posar en bucle, no?
Una vegada i una altra. Sí, cada vegada que tenien episodis nous, quan s'anaven acabant la sèrie, i llavors esperaven episodis nous, tornaven a començar, i així una vegada rere l'altra i havies vist els primers episodis 10 vegades ja, no?
Això passa una mica com el Simpson.
Exacte, sí. Sí, és el bucle etern.
Exacte.
I encara ho continuen fent.
Sí, amb els Simpsons, sí.
TV3, bueno, ho pallem a les 3 de la tarda, tornen a posar Bola de Drac.
Van estar uns anys sense posar, i durant tots aquells anys al Saló del Manga de Barcelona hi havia una pancarta de volem que torni Bola de Drac. Perquè era com, no pot ser, no? Després de 10 anys veient Bola de Drac cada dia, no pot ser que... I van ser uns quants anys, bastants.
A més, Bola de Drac també va ser clau per l'anomenada immersió lingüística. Tots recordem els insults del Vegeta, amb aquest català tan nostrat. El fet de veure-la en català que ha portat als espectadors a fer-la més seva, la sèrie?
Jo crec que sí, hi havia gent que reivindicava que Son Goku és català, no? És una cosa que es pot veure en alguns llocs, fins i tot en algun graffiti, Son Goku és català, no? Jo crec que sí, és a dir, la gent se la va fer molt, molt seva. I si comparem l'èxit que va tenir Bola de Drac a Catalunya en comparat amb l'estat espanyol, no va ser tan diguéssim, no va entrar tant dins de la societat, no? Perquè jo sempre dic que Bola de Drac va ser un fenomen sociològic, no només un fenomen cultural i televisiu, sinó sociològic, no? Bola de Drac es veia als bars. O sigui, la gent en els bars posava Bola de Drac i els nens anaven a la tarda allò o en una granja o el que fos a veure Bola de Drac tots junts, no? Clar, això ho fa el futbol i poca cosa més, no?
Sí, amb la Heidi no passava això.
No, ni molt menys.
A veure, la Heidi va ser tot un fenomen també, igual que sí. Mazinger, i a més tenint més o menys també els mateixos ingredients. Eren sèries que havies d'anar seguint episodi a episodi. Vull dir que això enganxava molt. Però, bueno, sí, Bola Drac, clar, va ser una cosa ja, diguem, nova i diferent i que no s'ha repetit ni es repetirà.
Però en el cas de Bola de Drac, que comentaves que en castellà no havia tingut tant èxit, llenço la pregunta a l'aire, potser és la meva opinió, però el doblatge en castellà també deixa bastant que desitjar, no?
Aquesta...
I les traduccions dels noms, per exemple.
Tortuga Duende.
Sí, sí, aquesta és l'eterna discussió que encara a dia d'avui a internet es va donant, no? Però sí que és veritat que hi ha molta gent, diguéssim, de Madrid, de Galícia i País Basc ja no, perquè ells tenien el seu propi doblatge i llavors ja ells es van encarallar molt amb el seu, com és normal. Clar. Però sí que la resta de llocs castellanoparlants, hi havia molta gent que encara a dia d'avui reconeix que el doblatge català era millor. I clar, ja és molt, no? Tenint en compte que no l'entenien molt bé, no? Però va haver un fenomen molt curiós, i és que gent d'això, de Madrid i d'altres llocs d'Espanya, que anava de vacances a València o a Catalunya o el que fos, s'emportava cintes de vídeo gravades de TV3 en català i ho mirava i li era igual que fos en català.
Això no ho sabia, eh?
Això a dia d'avui és més complicat d'imaginar, que algú vegi coses en català i li sigui totalment igual.
Home, ara mateix la situació no acompanya molt, no? Tampoc.
Sí, sí, però bueno, es donava.
Aquesta teoria o aquesta premissa de que Bola de Drac va ser l'entrada de l'anime japonès a Catalunya, ja la tenies en ment quan et vas posar a fer el documental o ha estat com la conseqüència de parlar amb professionals com Cels Pinyol, Pere Oliver, el Marc Benavé? O sigui, ha sigut una conclusió o era una teoria que has volgut confirmar?
Home, era una teoria que volia confirmar, no? És a dir, anime, ja hem parlat de Heidi i Mazinger, n'hem tingut des dels anys 70 i hi ha hagut pinzellades de manga abans, no? De fet, l'any que ve es compliran 50 anys del primer manga que s'ha publicat mai, que va ser El Cavall Fort, l'any 68. I després es van trigar molts anys més a publicar més mangas, no? Però, per exemple, jo era gran fan de Capità Harlock, que va arribar uns anys abans de Bola Drac. Però realment, quan entra Bola Drac, és una explosió, no? Akira va arribar abans que Bola Drac, no?
És que abans de Bola Drac ja teníem l'Arare, també.
Teníem l'Arare,
però
exacte.
Però ahir, vull dir, potser un any o dos abans només el Doctor Slum.
Dos o tres, perquè sí? El Doctor Slum també el van anar, diguéssim, amortitzant.
El van anar reciclant.
Van anar amortitzant i llavors quan es va... De fet, va ser acabar l'Arare i el dilluns següent, diguéssim, van posar Bola Drac, no? Sense pràcticament ni anunciar-ho. I diguéssim, si vol... Jo sempre dic que Akira va com... obrir la porta, però Bola Drac la va rebentar, la porta. Llavors va ser l'entrada del manga i l'anime de forma ja massiva.
Sí, és que Akira també va plantejar que els dibuixos animats podien ser una altra cosa.
Exacte. Com el Simpson, de fet és un fenomen gairebé paral·lel d'Akira, el Simpson i algunes altres pel·lícules que teníem la idea molt, diguéssim, allò... arraigada d'això, que sí, que els dibuixos són per nens, no? Però clar, veus Akira i dius no són per nens.
Sí, Akira deia que hi haurien les Olimpíades de Tòquio el 2020, em sembla.
Ah, ho va clavar.
Falta la guerra nuclear, però bueno, també amb el pas que anem.
Però també és cert que moltes sèries de dibuixos anteriors a Bola de Drac eren com molt naïf, no? Molt innocents i amb un missatge potser més moralista i Bola de Drac planteja, bueno, sí que té una moralitat de fons, però més oriental, no? Més encoberta, més amb uns missatges de superació personal i d'obrir la porta a altres mons, no?
És el típic shonen, no? Allò, per diguéssim, aquest manga juvenil, a més, publicat a la revista Shonen per excel·lència, que és la Shonen Jump, no? Allà tots tenen la mateixa fórmula. És una revista que, bàsicament, tots els seus mangas sempre han de tenir una sèrie de valors, com són l'amistat, l'esperit de superació, etcètera, etcètera. Tot això, Bola Drac és com l'exemple perfecte, no? I dona una sèrie de valors que potser no estaven tan explotats en d'altres animacions, però aquí sí, no? I és allò... Aquella idea de que el que avui és el teu enemic, l'endemà és el teu amic i el teu aliat, és una cosa molt, molt de Bola Drac, molt japonesa, a més, que...
Però és un bon missatge, eh?
És un bon missatge i crec que va sorprendre, també.
Sí, perquè, a més, no és l'estil d'històries que s'acostuma a fer Occident. És un estil molt oriental i una cosa molt novedosa i... realment això el que dèiem, va agradar. Creus que a hores d'ara va crear tants otakus com hi ha avui en dia si no hagués estat per això?
Jo crec que sí, és a dir, tot i que aquí hi ha com dues versions de la història, no? Hi ha gent que diu que Bola de Drac no va ser tan important per l'entrada del manga i l'anime.
Vols dir?
Jo crec que, és a dir, la seva teoria és que realment molts dels fans de manga avui en dia no es defineixen a partir de Bola de Drac, no? I Bola de Drac va ser un fenomen tan massiu que va agafar gent que no ha seguit llegint manga després, no? Que només ha llegit Bola Drac o ha vist Bola Drac i segueix sent fan de Bola Drac, però no ha llegit manga o anime. Però és que sense l'èxit editorial que va tenir Bola Drac, les altres editorials probablement no s'haurien animat a anar com bojos a buscar llicències manga, no? És a dir, a anar a trucar a la porta dels japonesos i dir, escolta, que volem publicar manga, perquè nosaltres també volem vendre centenars de milers d'exemplars com Bola Drac.
I el merchandising, no ens oblidem.
Sí, que va trigar a arribar, eh?
Podríem dir que Bola Drac més aviat va adelantar aquest fet que diguessin més otakus i alhora va crear una generació que respectava aquests otakus.
Exactament. Jo crec que potser va arribar el manga de la forma que va arribar, el que hauria trigat 10 anys ho va fer en un any o dos. No? Jo crec que potser seria aquesta la diferència. És a dir, el manga hauria arribat igualment perquè ja hi havia plans per publicar manga, però ens arribava tot a través dels Estats Units. De fet, a part de Bola Drac, la majoria de mangas que ens van arribar aquí als anys 90 venien tots a través dels Estats Units i traduïts de l'anglès. No. Això és important, eh?
Després la traducció sortia com sortia, també.
Clar,
no?
Hi havia algunes llicències i algunes coses que dius...
Alguna perversió entre mig,
sí,
no, del llenguatge?
Sí, i coses que... Lost in Translation total.
Exacte.
No?
I què és el que et va portar tu a fer aquest documental? Aquesta teoria que tenies, el fet de ser amant de la sèrie i voler fer com una mica de record...
A mi m'interessa molt, sobretot, l'aspecte més de fenomen. O sigui, evidentment que sóc fan de la sèrie, però no sóc un d'aquests fans super hardcore. No,
va, no dissimulis!
No. De fet, molta gent es pensa que jo tinc tot el de Bola Drac a casa i, de fet, no tinc ni la sèrie completa en manga. O sigui, no la tinc, eh? I això és una confessió que faig. No la tinc sencera.
O sigui, a vegades l'important és conèixer qui ho té.
Exacte.
Compte que ho posem de titular i això s'ha acabat ja.
Sí, la meva fama... No, però jo sempre ho he dit, eh? A mi el que m'agradava era el fenomen en si. No? És tota aquesta idea de les fotocòpies, de com... va ser un fenomen d'aquests de baix a dalt, no? És a dir, que ningú s'esperava que això triomfés, i va ser la gent, va ser el públic el que va fer que això triomfés.
Amb el tema de les fotocòpies és algo que encara no ho entenc, eh? Amb el pas dels anys, quin sentit tenia?
La gent més jove que ha crescut ja amb internet...
No, jo no és el cas, eh? Jo tenia fotocòpies del Son Goan.
Però dir que quan s'hi senten això diran, hòstia, fotocòpies, no? Quina cosa? Però és que clar, abans no hi havia internet, abans accedia a imatges... Era molt difícil, no? Ara estem en una societat que és molt visual, no? I abans era impossible, això. L'única manera era això, a través d'unes fotocòpies que la feies, que era la fotocòpia número 100 d'algú que tenia un volum original japonès perquè el seu pare havia anat de viatge de negocis, o perquè ho havia tret d'una botiga a França que tenien no sé què, doncs, i així els hi arribava tot això.
Si podem dir que venia de l'original, perquè jo mai he tingut clar si es venien les fotocòpies a la llibreria o si...
Tot.
O era una cosa de pirateig.
Hi havia bastanta pirateria, amb el sentit de vendre fotocòpies directament.
Sí, les copisteries, moltes copisteries, quan ja van veure el negoci, la gent, o sigui, tu anaves allà perquè volies fer les teves fotocòpies de la fotocòpia del teu amic, no? que feia un intercanvi o te la deixava,
es quedava
una
còpia per ell.
Es quedava una còpia per ell i feia un catàleg, i llavors, clar, venien les fotocòpies, no? I aquest era el gran negoci. I jo, a la meva classe, la gent no, diguéssim, era intercanvi, no es compraven, com sí que m'han dit que en altres escoles es feia, que la gent allò feia negoci venent les fotocòpies.
Déu-n'hi-do.
El documental de Son Goku Mania va tindre molt èxit, i vas treure el llibre a partir de l'èxit, o ja ho tenies previst?
No ho tenia previst, no ho tenia previst. La veritat és que el documental va agradar. Jo sempre he dit que és un documental molt, molt modest, fet amb molt pocs mitjans, és a dir, amb zero pressupost, però que algú l'havia de fer. Mm-hmm. Aquesta és una mica la idea, i no l'està fent ningú. Bueno, doncs si no el fa ningú, el faig jo, no? I amb el llibre va ser una mica el mateix. La història va agradar molt. Jo el documental vaig dir, mira, fins aquí... el vaig moure i tot això, però llavors me'l vaig guardar, no? Deien, posa-la a YouTube i no sé, encara el vull millorar, no? per poder-lo pujar o per poder-lo vendre algun dia, no? I així va sorgir la idea de fer un llibre on hi cabia tot el que sortia del documental i molt més, perquè vols que no, el documental són...
Tota la feina que havies fet, no? Són, documentació.
Sí, són 60 minuts, pots explicar una part de la història i unes versions, i en el llibre doncs puc explicar moltes més històries, no? I a més, es va donar el fet que just després ja d'haver acabat de fer el documental vaig poder fer l'entrevista més interessant de totes, que era amb la que aleshores era secretària de l'Antonio Martín, l'editor de Planeta Agostini, la Chigusa Ogino, que era la japonesa que estava al Japó, i entre elles dos van negociar els drets del manga. si vaig poder fer aquesta entrevista...
Els culpables, no?
Exacte, sí, els culpables directes de l'edició del manga. Llavors, d'aquí va sortir la idea de fer una segona versió, allò, extended version, director's cut del documental, i amb l'excusa, doncs, vam agafar el llibre.
Coincidint amb el llibre, no sé si va ser causa-efecte o va ser un moment sincrònic d'aquells de la vida, hi ha hagut tot un boom de Bola de Drac, hi ha hagut fans que han fet pàgines de còmic que van sortint cada setmana, com és Multivers, hi ha hagut també ara mateix aquesta seqüela de Bola de Drac, que després en parlarem. Creus que ha estat un fenomen de nostàlgics o que ha estat una cosa de les noves generacions? Què ho atribueixes tot plegat?
En Bola de Drac sempre hi ha múltiples factors, és a dir, i en aquest cas crec que és tot junt, és a dir, el tema nostàlgic, clar, hi ha sigut durant tots aquests anys perquè fins ara no hi havia res nou. És a dir, els fans, diguéssim, allò hardcore de Bola Drac, doncs havien de subsistir a base de videojocs i de les coses que anaven sortint. Però des de quan començar a sortir les noves pel·lícules, que s'anuncia Dragon Ball Super, etc, tot això fa que es remogui tot i que arribi a les noves generacions, que això és el més important de tot, eh? És a dir, que tens nens de 7-8 anys que ara són superfans de Bola de Drac, no? I que ho demanen i que ho volen, i això, no hi ha gaires dibuixos animats que puguin dir que 30 anys després de que es comencessin a emetre, els nens petits els agradi, no? És a dir, és un gran mèrit.
Que de fet, una petita curiositat que suposo que ja la coneixes, però la persona que posa la veu al Son Goku al Japó és una dona de 80 anys que té el rècord de dobladora que més anys ha doblat un personatge de videojoc. Per tant, déu-n'hi-do la cosa,
no,
té
clar,
mèrit.
És això, o sigui, no, aquí porten tota la vida buscant un nou Bola Drac, les editorials, no? Però és que al Japó també. És a dir, quan Bola Drac s'acaba al Japó al manga, la revista Shonen Jump va tenir una baixada històrica de ventes. És a dir,
la depressió dels lectors també es notava, no?
Sí, sí, també es va acabar Slam Dunk, que és un altre manga i anime molt, molt famós, i clar, va ser una debacle.
Aquest era de bàsquet, no?
Sí, Slam Dunk era de bàsquet, i va ser, ja et dic, van acabar gairebé al mateix temps, i llavors, clar, la revista va ser com... Va, hem de trobar el proper, que va ser One Piece, però One Piece no ha arribat... O sigui, sí que en ventes...
En sectors així més reductes, no? No ha arribat a ser un fenomen sociològic, com el que comentaves.
Aquí no, el Japó és superimportant, i diguéssim que, com que és un manga molt més llarg, ha venut més que Bola de Drac.
Però
no?
Els tiren com un xiclet, allò, eh?
Sí, sí, clar, això, bueno, això és
tiren altre... més que la batalla del Freezer, eh?
Això és un altre tema, eh? Això és un altre tema propi dels animes, no? Que el tio, l'Eichiro Oda, va dient, no, sí, ja tinc pensat quan acabarà això, però bueno, portem 80 i pico volums, eh?
I aquesta nova seqüela, la de Dragon Ball Super, què n'opines? La segueixes, no la segueixes?
No la segueixo, no la segueixo.
Mutamia, no sé per què.
No la segueixo perquè jo sóc dels que, sí, sóc una mica dels nostàlgics. Jo em vaig quedar ja una mica... De fet, jo la saga de Buu, la famosa saga de Buu, allà jo em vaig avorrir i vaig abandonar. Vaig dir, mira, ja n'he tingut fins aquí de Bola Drac. I Bola Drac Super, si et dic la veritat, no tinc temps. No tinc temps, i he vist el primer episodi, tampoc em va semblar una cosa molt, molt apassionant. Em van dir, no, és que comença a posar-se interessant a partir de l'episodi 50. I vaig dir, home, si m'he de menjar 50 capítols perquè es posi interessant, i llavors em va fer una mica de mandra. Però bueno.
Hi ha tot un fenomen de persones que el diumenge a les 7 del matí comencen a mirar-se en japonès i subtitulat, eh?
Sí, no, ja ho sé, ho tinc molt present, eh? I és la pregunta
que em sembla.
Què en penses de Bola Drac Super, no? Clar, jo això, vaig veure el primer episodi, dic, bueno, tampoc m'entusiasma, i després em diuen que el cinquè episodi és un dels desastres d'animació més grans de la història de la Toei, i és clar, això no t'anima molt, no?
No.
Però bueno, diuen que després ha millorat molt. El dia que tingui temps i el meu fill sigui més gran, jo crec que
serà el moment.
Llavors serà el moment.
Reconeixeu que no la mires perquè no està doblada al català.
Això, no ho volia dir, però posem pressió a TV3 perquè finalment la puguem veure en català.
Creus que hi ha alguna altra sèrie o producte que pugui tenir un impacte tan fort a Catalunya com va tindre Dragon Ball?
No.
One Piece es va donar bastant per la tele.
Arribarà,
TV3,
creus
però...
que arribarà?
No, jo crec que... O sigui,
Pokémon també se'n fan molts, de Pokémon.
Sí, però és diferent. És a dir, el que va tenir Bola Drac és el que deia abans, aquest fenomen que se'l va fer seu al públic, no? I que van ser ells els responsables de l'èxit de Bola Drac. Sense el públic, això és algo molt que han fet molt els otakus, eh? Diguéssim que els otakus són els que porten sempre la iniciativa. Fins i tot a la indústria a dia d'avui són ells els que diuen què és la nova tendència, no són els editors. En fenòmens més grans, tot ja està molt més estudiat, no? Ja els editors ja estudien molt més quina llicència compraran, el merchandising que faran, etc, etc. No és el mateix. I aquell intercanvi personal amb internet...
O sigui, el pròxim èxit ha de sortir d'un fanzine.
Sí, però els fanzines ja no... Crec que, malauradament, ja no tenen el poder que podien tenir abans. Mm-hmm.
Doncs moltes gràcies, Oriol Estrada, per passar pel Quimèric. Teníem ganes ja de poder conversar
jo
amb
també,
tu.
Jo també,
esperem que poder saber noves teories i poder-te convidar si apareix algun nou producte que tingui un impacte com aquest.
A veure, esperem-ho.
Moltes gràcies, bona nit.
Un plaer.
Quimèric, a Ràdio Sabadell.
Quimerofonia.
Moment per parlar de bandes sonores amb el nostre expert en música, el Ferran Peig. Benvingut al Quimèric.
Moltes gràcies.
Avui parlant, tot i que la música no és la típica, de Harry Potter.
Sí. La idea de Harry Potter em va venir perquè l'última vegada vaig parlar molt de John Williams i sí, ja em vaig parlar suficient. Quina millor manera de despedir John Williams que amb una saga de bandes sonores que comença amb John Williams, passa per tres autors diferents i acaba indirectament amb John Williams.
Indirectament?
Indirectament. Per què? Les tres primeres de Harry Potter, les tres primeres entregues són John Williams, la quarta és Patrick Doyle, la cinquena, la sisena, Nick Hopper, no sé com es pronuncia, Nick Hopper, i la última, dividida en dues parts, és Alexander Desplat, que acaba la pel·lícula fent servir els mateixos temes que John Williams, però no allò que agafa la melodia i diu, bueno, me la vaig a fer meva, pam, pam, pam. No, no, no. Agafa el track gravat de les dues primeres pel·lícules i el posa tal com està al final de la setena.
Ah, que és perquè... una mena d'homenatge.
Sí, i o va no... molt més enllà d'un homenatge.
Anava curt de temps o...
Probablement. Diu el pobre home que va haver de composar i gravar totes les melodies, totes les bandes sonores de les 7.1 i 7.2 en un sol estiu. O sigui...
Sí, anava curt de temps.
Déu-n'hi-do amb la mà. Però té una raó que acabi amb, precisament amb aquesta que està sonant ara, que és la de final de la primera, Abandonant Hogwarts, es diu. Té una raó, i per explicar-la bé, doncs passaré una miqueta per totes les 7 pel·lícules, són 8, però compto les dues últimes com la mateixa, relacionant-les amb les obertures de cada pel·lícula, perquè tenen un significat dintre la saga i dintre la pròpia pel·lícula.
Mm-hmm. Diguem que evolucionen com els personatges...
Com els personatges
com la història,
i com la història.
La història cada cop es va tornant més fosca.
Sí. Més fosca. I no només la història. Si agafem, per exemple, ara, deixant de banda la melodia, si agafem a nivell visual, artístic, les pel·lícules, cada vegada que surt el logo de Harry Potter a la pel·lícula, a la gran pantalla, cada pel·lícula es va deteriorant. Entre la primera i la segona perd el color, la segona i la tercera es fa més fosc, la tercera i la quarta es comença a trencar, fins que la setena amb prou feina es queda... Es veu com, mentre es va fent gran i va apareixent el Harry Potter, les relíquies de la mort, per dos, van caient trossos del títol.
Ai, sóc una gran fan de Harry Potter i no m'hi he fixat mai.
Inclús diria que crec que la primera pel·lícula comença més o menys que és al migdia, o sigui, en plena llum del sol, i l'última acaba, comença amb mitjanit.
Mitjanit i ennubulat, en tormenta. Mm.
Carai, que ben buscat. Això ja va més enllà de la banda sonora, eh?
Exacte. Això que comentava el primer dia de les imatges que es corresponen entre si amb la melodia i juntat amb l'argument, formant aquesta obra d'art que
tota
coneixem com a cinema.
Esclar.
Doncs, si agafem, per exemple, el primer cas de l'obertura de Harry Potter, la melodia que tots coneixem, que tots reconeixem, que sentim les dues primeres notes i fem tots... Ai,
sí. És molt nadalenca, no? Té un punt d'aquests així com d'il·lusió, de màgia, de Nadal, no?
Exacte, són les mateixes paraules que tinc jo apuntades per...
Que consti que no veig el guió des d'aquí.
Tampoc entendries la lletra, eh?
No
l'entenc ni això. És això, el que busques un Williams amb aquesta melodia, en aquesta pel·lícula, és... Transmetre'ns il·lusió, és el món de la màgia, és el món d'un nen orfe que no té res, que viu amb els seus tiets que el maltracten i descobreix el món. I li porten una carta, li porten mil cartes, i el porten a una escola màgica, literalment, on coneix amics, on coneix una família, és tot perfecte.
Coneix els morts i parlen d'ells.
Exacte, què millor que això.
Una vida nova.
Una vida nova, on tot és maco, i tot és misteriós, i tot és màgic. I així és com, bàsicament, jo com definiria la primera. Sí que té el punt fosc del final, que no és un punt fosc perquè descobreixen el coratge i el valor, i com que són uns herois que se salten les normes d'Ambledore, els donen 150 punts a cadascun i humilien a Slytherin públicament, és tot bo, en definitiva. Llavors, hem vist que aquí passa lentament. Primer la celesta, aquest instrument que és com una caixa de música, entra l'orquestra a poc, va entrant amb més pes, més notes, més velocitat. En el segon, en canvi, no passa així. Comença semblant...
Pràcticament igual.
Però l'orquestra entra de cop. Ja, directament. Ni 10 segons de melodia, ja tenim orquestra, ja tenim greus, sobretot. Tenim molta força de greus que van marcant el ritme i unes cordes que van amunt i avall com boges, bueno, això, donant un sentiment de bogeria molt gran.
Però encara aquí... reconeixes la cançó, diguéssim.
Exacte.
El tema encara és el mateix.
Exacte. Hogwarts encara és meravellós, encara és màgic, Harry està molt content i està molt feliç, però comença a veure que hi ha coses molt perilloses, que hi ha una part fosca a Hogwarts molt, molt dolenta, que és Aragog, l'aranya gegant, que és el basilisc, que és la cambra secreta, que són el sang de fang, el sang pura, que és tot aquest rerefons del món màgic que Harry Potter comença a descobrir i comença a dir... Ai,
això ja no m'agrada tant.
Ai, que se'm tira a sobre la cosa. I és això, és la primera, però comença a tenir un punt de... No és tan maco com creiem. Si passem ara en el següent cas, en la tercera, és la mateixa melodia, però més greu. Aquí l'hem baixat de to. Normalment, en la música, i especialment en les bandes sonores, quan una cosa baixa de to, denota un camí madurativo. Un personatge que madura, una persona que es fa gran, també per emula el que passa amb les persones, persones normals, vull dir, personatges reals, persones reals.
Amb les persones,
dir.
Allò de les veus blanques i a partir de certa edat, el canvi de veu que fa el Homer.
Sí. Això. És el que passa amb aquesta banda sonora, amb aquesta pel·lícula. Perquè recordem més que aquesta pel·lícula, El personatge d'Azkaban és la primera pel·lícula i l'única de la sèrie on no apareix Voldemort. Ni directament ni indirectament, amb prou feina se'l menciona. La història se centra únicament en Harry, la seva família i els amics de la seva família. I on aprenem més del seu passat, del seu background del personatge, el seu padrí, que tothom es pensava que era un criminal, que no ho és, que és un dels herois més grans de tota la saga,
sí.
Comencem a descobrir que Harry va madurant, va veient al seu voltant i comença a tenir una opinió. No només el veu, sinó que comença a tenir una opinió, es comença a relacionar amb el seu voltant i comença a dir, vale, estic veient injustícies, no m'agraden, les vull canviar. Estic veient això, no és així, jo vull fer-hi alguna cosa. Veiem que el personatge comença a madurar.
Home, aquí ja representa que ja té 13-14 anys. Ja...
Sí. I ara mateix, ho estem sentint, és tant la primera pel·lícula com la segona, composades les tres per John Williams, acaben el tema, després de l'orquestra, i pam, 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 amb la celesta una altra vegada, amb aquesta mena de caixa música. Aquesta no. Aquesta, la celesta ja no torna després de l'orquestra. Acaba un pizzicato suau i després ja passem a la següent, que ja no és John Williams, és Nicholas Hooper, i ha canviat del tot.
Sí.
Nicholas Hooper, què més ha fet que puguem reconèixer? O va ser aquest seu gran èxit?
No, ha fet moltes més coses. Ai, no, perdó, no és Nicholas Hooper, és Patrick Doyle aquest. Nicholas Hooper és cinquena i sisena, ho he dit abans, perdó. No, aquest és Patrick Doyle.
La mateixa pregunta, doncs.
Sí, estàs pensant en Batman, oi? No, no és Batman.
No, Batman, les noves són de Hans Zimmer, les antics sí. No ho sé.
No, no són Patrick Doyle, tampoc. Què passa amb aquesta obertura? Encara no hem sentit el tema. Encara no hem sentit la
encara
cançó
no
de Harry Potter.
No m'he identificat a Harry Potter.
Aquest és el Calze de Foc.
Sí.
Calze de Foc.
O la pel·lícula on ningú es talla els cabells. Què passa amb aquesta pel·lícula? Que és on tot canvia. És on passem de Hogwarts màgic i meravellós a Hogwarts la família de Harry Potter a... Torna al tema. Torna al tema canviat, amb les harmonies modificades, fa més por.
Gaire. Estressat,
sembla,
no?
Sembla una pel·lícula de por.
Sí.
Amb els ritmes alterats i no té aquella cosa màgica. Pam, pam,
ara
pam,
ara
pam,
que dius pel·lícula de por és una mica estil pel·li de por dels 70. No? Aquesta
exacte.
Així...
Sí, perquè amb aquesta pel·lícula, si abans en Harry ha madurat, ara ja es comença a fer adult. És una pel·lícula on gairebé pateix bullying, en el llibre es veu moltíssim, no parla amb ningú. És una pel·lícula on tota la saga fa un gir de 180 graus. El traeixen, entra el calze de foc per trampa, es posen al torneig, que no hi tenia cap interès, el Harry i el Ron sí, però el Harry no tenia cap interès. I el posen a traïció, l'ha d'aguantar, gairebé mor al final, veu com Voldemort reapareix, veu com tot canvia.
Mor un company seu,
també. Atenció, spoiler, eh?
Sí.
Però a veure, sí. Fa més de 10 anys d'aquest llibre, eh?
Si algú
començar...
ha vist aquesta pel·lícula és perquè no vol.
Exacte.
Seria raro que algun oient no hagués vist aquesta pel·lícula.
Jo el llibre el vaig llegir en un cap de setmana i recordo que vaig acabar plorant com una magdalena.
És realment...
Ho reconec.
No és el meu preferit, no és la meva entrega preferida de Harry Potter, però és una de les més intenses, perquè és on passa de ser un nen noi adolescent a ser un adult.
De la innocència, aquí pot morir gent, aquí poden passar coses.
El que em dona la sensació és que comença la guerra.
Comença la guerra.
Més o menys.
Sí.
La guerra com a tal comença el següent.
Sí.
Exacte, jo, no, tinc, jo no, no ho veig com que comença la guerra, sinó com que acaba la pau.
Exacte.
Mata amb l'exil d'Àustria.
Exacte. Exacte, acaba la pau i es comença a veure que hi ha un perill molt gran. I per en Harry, el Hogwarts ja no té un encant. Té aquesta cosa de vull tornar... No vull tornar amb els Dursley, però ja no és la cosa de les primeres pel·lícules de vull tornar a Hogwarts, que passava tot l'estiu llegint cartes dient vull tornar a Hogwarts. Ja no ho té, això. I ara, acabada aquesta pel·lícula, amb aquest canvi de visió sobre la saga, entraríem en l'ordre del Fènix. Ara sí. Aquesta sí, composada per Nicholas Hooper. Que aquí torna el tema, la cosa es torna a centrar en el Harry, en com ell es relaciona amb el seu voltant, però dura poc. Sembla com si el tema li costés.
Un quiero y no puedo, no?
Sí, li costés, té com una cobertura d'interrupcions, amb campanetes i amb les cordes que van fent... que teníem les primeres pel·lícules molt suaus que pujaven i tornaven a baixar, però aquí passen per sobre la melodia i aquí és on comença la guerra amb en Voldemort, és on lluiten...
A Polònia.
Ah, sí.
Estava fent similars amb les guerres mundials.
On lluiten el tema del Harry, que no és el tema del Harry, és el tema de la màgia, realment.
Sí, sí.
Lluiten
la moralitat
tema
de la màgia.
Amb el tema de Voldemort, amb el bé i el mal... I comencem a veure que ja no són només melodies. John Williams composava molt en melodies, les relacionava entre si, com miràvem amb l'última vegada amb el tema de la força, i aquí ja no són només melodies, aquí ja tenim... Té més importància l'orquestració, per exemple, en un tros on hi hagi molt ben metall, tindrà molta força, no podem decidir una melodia clara per dir que podrem recordar, però veurem el sentiment general que té aquell moment. I a partir d'aquesta pel·lícula, on ja no és tan important la melodia en si, sinó el que està passant. Mm-hmm. Ja no t'estem ensenyant el món de Hogwarts, ja no t'estem
perquè
ensenyant...
Perquè ja el coneixes, representa.
Exacte. Ja no t'estem ensenyant les escales, ja no t'ensenyem el gran saló, ara t'ensenyem la guerra. Mm. I la gent que es baralla, i la gent que menteix, i la gent que es traeix, que s'enganyen, i com intenten que, amb la força de l'amor, perquè no és de ser nens de 16 anys, tornar a recuperar aquesta il·lusió per Hogwarts. Mm. Però no aconsegueixen, recordem com acaba l'Ordre del Fènix.
Mm. Malament.
Spoiler, eh?
Spoiler.
Però bé, encara queden dues pel·lícules i si acaba molt bé, pues, òbviament no hi haurien les altres.
Exacte.
Aquí, en aquesta pel·lícula, abans comentava que Hogwarts perd l'encant per Harry. I en aquesta pel·lícula, no només perd el seu encant, sinó que comença a caure en decadència a l'escola en si. Entre l'Ambridge, entre el Dumbledore, que queda completament corromput per tot el que ha passat...
És aquí o el següent que ja tanquen l'escola?
Aquí és la que ve aquella de rosa?
Sí. L'escola no l'arriben a tancar, però la...
Es deixen d'anar a fer classes, almenys en els llibres. Jo la pel·lícula em vaig quedar a la quarta, però... En els llibres hi ha un dels llibres que deixen d'anar a l'escola, que es tanca Hogwarts, i és quan hi ha la guerra pura i dura. No sé si és el cinquè
sí.
O el sisè.
No, no, això és la setena.
Però de la setena sí que es deixen de fer classes, em sembla.
Yeah. Sí, però, bueno, clar, però perquè...
El cinquè és,
o fer classe o morir.
El cinquè és aquell llibre que no passa absolutament res i que la pel·lícula supera el llibre precisament per això, perquè en el llibre no passa res i a la pel·lícula es busquen la manera de que no sigui avorrit.
Sí. Té això, a mi el llibre m'encanta. Això s'ha de dir, molt fan de la seva
pel·lícula. Deixem el debat per les xarxes socials.
Sí.
Seguim
sí, perquè...
parlant de bandes sonores que encara ens queden...
Sí, Nicholas Hooper era aquest.
Nicholas Hooper. Ja hem vist, sens dubte ara hem vist ja molt clar el canvi d'estil de bandes sonores, com hem passat. Mm-hmm. Això, el Patrick Doyle agafa molt bé l'estil John Williams de melodies i d'ensenyar, el transforma una mica, li va posant dramatisme i el passa al següent, que és Nicholas Hooper, on és tot dramatisme, tot. Això que et deia, no són melodies, però són acords, cadències, són tensions de música molt estranyes que et fan sentir estrany. No la sabries reconèixer, però et fan sentir directament. I aquí, amb la decadència de Hogwarts, ja passem directament a la següent. En el començament ja directament més dramàtic no pot ser. Amb cops, amb aquesta tensió de cordes tan bèstia que és com un...
És una mica com la d'Alien.
I aquí torna a aparèixer el
tímidament.
Tema. Molt tímidament, més baixat de to i amb les harmonies canviades. Per donar-li la cosa aquesta de ja no és el que era. Ja, han passat coses, coses molt dolentes, per això l'atenció al principi, han passat coses molt dolentes i ja no és el que era. I aquí s'aprecia el dramatisme que et comentava, tot aquest... Si et faig una melodia et faré una escala descendent. Et faré tres notes descendents i ja està. Mm. No és una melodia complicada, però aquesta força que té, aquesta plenitud que té amb aquest coro tan suau...
També em recorda pel·lícules de terror, eh?
Sí.
Aquesta així com de fantasmes o de una cosa així una mica paranormal.
Sí, i és com el presagi de que passa una cosa molt dolenta. Tu sents aquesta pel·lícula i dius, ui, ui, que se lia. se lia. És aquesta sensació que és de plenitud, aquesta, de fet, en català, el Mig Príncep, és la primera pel·lícula, la primera banda sonora on un cor suau com aquest passa a formar part d'un tema d'un personatge, que és el del Dumbledore, que té un tema construït a partir d'un cor i de cordes molt suaus amb estructures molt medievals, que dona una mica aquesta força que té el Dumbledore. Que
surten gralles? Medieval? La gralla és un instrument medieval?
No surten gralles. Seria molt divertit, però per tenir una component de serietat que no seria el cas. Això, comencem a veure el dramatisme que preveiem que acabarà arribant. I cada vegada, això també visualment ho veiem en la pel·lícula, cada vegada és més fosc,
el que dèiem al principi,
la saturació s'apaga. Hi ha moments, per exemple, marxant un moment puntualment a la setena i última pel·lícula, i hi ha moments que no sé si estic veient una pel·lícula en blanc i negre o en color, de lo recarregada que està la saturació. Però tornant a la sisena, comencem a veure això, comencem a veure la foscor cada vegada més forta, com tot es va apoderant de Hogwarts. No és que ja no hi estigui còmode el Harry, sinó que vol marxar de Hogwarts, fins que la sisena acaba dient... Al final diu, jo no seguiré aquí. Tinc una missió per fer i me'n vaig.
Ara faré un spoiler, però em sembla que Harry no acaba els estudis, oi?
No. Tot i així que va sent cap de la secció d'Aurors, o que vindria a ser el conseller d'Interior.
Portes giratòries, eh? També a Hogwarts.
Ja, l'únic que ha de fer és carregar-te a Voldemort, no? Per ser-hi.
Res, bim-bam.
Va fer un concurs de mèrits i va dir, pues matar Voldemort val molts punts.
Sí, en fi, comencem a veure aquesta realitat cada vegada més fosca i més dramàtica, fins que en aquest Nicholas Hoover té una cosa que a mi m'encanta que facin els compositors, i és que en 5 minuts, això jo que vinc de teatre musical també m'ho conec moltíssim, en 5 minuts d'obertura, amb música t'han explicat tot el que passarà. Comencen amb la melodia de Harry Potter, que intenta i no pot, i ho intenta encara més, fins que li acaben deformant la melodia i diu, vale, em rendeixo. Com acaba amb el tema aquest? Amb un tastet del tema del Dumbledore. El tema del Dumbledore en si són 4 minuts de música, aquí en posa 20 segons. Aquest tastet del tema del Dumbledore és el final, perquè i desapareix per deixar una última cua de música. Per què desapareix i és el final? Perquè és... spoiler alert, quan mor Dumbledore. I ara, amb aquest punt de dramatisme total, de dir, vale, aquí hi ha una cosa que ha canviat moltíssim, aquí Harry Potter ja no és el mateix, els seus amics ho saben i van amb ell, van a completar la missió per poder fer que almenys el món sigui el mateix, aquells no ho tornaran a ser, passem a la setena pel·lícula, on abans de posar-ne l'obertura, m'agradaria explicar una mica...
És que el Roger Benet, el tècnic, estava com... Ai, que la poso, que la poso! No, esperem!
M'agradaria explicar una mica el... petits...
petits que l'estic sentint, Roger, per favor!
Petites claus que té aquesta banda sonora, dites pel propi compositor, per entendre-la millor. La primera és el tema d'obertura de la primera pel·lícula de la setena, la setena,
el 7.1,
es diu Obliviate en anglès, Oblivio en català i en castellà, que és un malefici. És el malefici amb què es borra la memòria. Llavors, el compositor d'aquesta setena és l'Alexander Desplat, que, bé, és un home que admirava molt John Williams i va decidir que mantindria bastant dels seus temes, de John Williams, però els faria passar pel seu filtre per dir el que volia dir, amb la, o sigui, complementar el missatge que volia complementar a la pel·lícula. I va dividir la setena en dos missatges. La primera part de la setena en la pèrdua de la innocència i la segona part de la setena en la nostàlgia. Així que va agafar la primera i el primer tema que sentim és aquest, Obliviate. Que per què va triar aquest nom? Perquè, com he dit, vol relacionar-lo amb la pèrdua d'innocència. I quina millor manera de perdre innocència hi ha que esborrar-li la memòria als teus pares perquè no els hi puguin fer mal i haver de fugir del país? És exactament el que fa Hermione Granger. Per això agafa aquest tema, que per, aquesta escena, que per mi realment és una de les més dramàtiques de tota la saga, tot i que només duri 20 segons, pel fet aquest de sacrificar-ho tot per la missió i per salvar el món. Agafa aquest tema i dir, vale, és el tema clau. Que, com veiem, com començava l'anterior, el començament és molt dramàtic. Sentim aquest començament, això és el que dèiem abans, que va apareixent el logo gairebé negre, gairebé gris, gairebé caient a trossets del lo fotut que està el món de Harry Potter en aquest moment. I veiem que el tema en si li costa molt arrencar, va a poc a poc, té aquesta component tan pesada, però veiem com comença a sortir. És una cosa molt rítmica, no té melodia, com abans. No
és el
cosa
típic
melodica.
Tema que en ràdio hauríem tret l'inici. Sí. L'estem deixant per tu, que consti.
Veiem que a poc ara sí que comença a aparèixer una melodia molt suau, molt... No té un acompanyament harmònic, té un acompanyament rítmic i la melodia va fent els seus dibuixos. És una cosa relativament simple, perquè en aquest moment Harry Potter i companyia s'han convertit en algo simple, en buscar els horcruxes i destruir-los per poder matar Voldemort. No hi ha més. Tot i això, bueno, es van complicant les coses i els van recordant coses del passat quan es troben companys perduts pel bosc, quan Harry Potter es troba amb el Patronus que feia la seva mare, que després, spoiler alert, descobrim que el feia Snape. Tots aquests moments, Desplat es pregunta, vale, com puc reincidir en aquests moments per fer-los encara més colpidors pel públic? Molt fàcil, agafo el tema que tenien original a les tres primeres pel·lícules, el passo lleugerament pel meu tema que acabo de crear, d'Obliviate, i després el torno a la pel·lícula. I això és el que agafa. Per exemple, agafa Hedwig's Theme, que és el tema clàssic de Harry Potter, el que hem sentit de la primera pel·lícula. L'agafa moltíssimes vegades de la seva pel·lícula, ni que siguin els dos primers compassos, el transforma ràpidament i el passa en aquesta forma de banda sonora que no té melodia clara, que és dramatisme pur.
Això que sentim de fons.
I això ho fa gairebé en tots els temes de les pel·lícules originals. I llavors passem al que ja és per mi, el que penso dintre la saga el moment dramàtic màxim, que és la 7.2, on el concepte d'obertura canvia completament, excepte a l'inici, que totes comencen lent, però canvia completament perquè passa a ser una cosa molt simple, una sola melodia vocal amb una dona que la canta i no hi ha res més darrere. I aquest fons de baix suau que ens dona una ambientació, fins que finalment entra el dramatisme molt suau i torna la dona. Això ho fa perquè, com he dit abans, busca la nostàlgia. Aquest tema es diu tema de la Lily, no té un altre nom. Porta el nom de la mare del Harry i és l'únic que hi ha en l'obertura. Hi ha moments de dramatisme com el bas continu, aquelles coses que han entrat, ara aquí no estan entrant una mica més, però és això, l'obertura. I en aquest, Desplat diu, va, aniré encara més enllà, no agafaré només una vegada o dues al Hedwig's Theme i l'aniré posant, no, reprodueix gairebé exactament les bandes sonores originals de Williams, a la seva manera, per donar el seu dramatisme propi que ell coneix, però acabem tenint una banda sonora on cada dos per tres se'ns recorda constantment, ens va llançant punyaladets de les bandes sonores originals que ens van fer enamorar-nos de Hogwarts amb aquella celesta tan maca, amb aquells acords que tu deies que eren màgics, eren innocents, eren nadalencs gairebé. On ens es va presentant però diu, no, encara estem en guerra. No, encara no estan morint molts. No, encara estan buscant horcruxes. No. I va creant aquest sentiment de fredor i d'ansietat i de sisplau, que s'acabi ja, que trobin una manera d'arreglar-ho, sisplau, pobrets, que són nens que estan... Acaba creant aquest sentiment fins que arribem al final de la pel·lícula, on, previsiblement, Voldemort acaba morint.
Spoiler!
Tots acaben feliços, els que sobreviuen, perquè anem a ser sincers. J.K. Rowling a vegades arriba als extrems de George Martin, com vol.
Sí, sí.
Després de tota la filtrada que fa de personatges, els que queden vius i acaben vivint han trobat la manera de tornar a ser feliços, reconstruir Hogwarts, tornar a trobar la màgia que havien perdut, i l'última pel·lícula acaba amb aquest tema, que, si el recordarem, és el mateix tema amb el que hem començat el programa. És el tema amb el que acaba la primera pel·lícula, quan se'n van de Hogwarts. Això és l'escena quan estan Harry de gran, la seva dona Ginny, els seus nens,
i van a buscar les boles de drac per fer ressuscitar els altres.
És el mateix tema, no? És allò que et deia abans, no és allò que agafa la partitura i diu, bueno, canviaré una mica l'orquestració, no sé què, no sé quantos.
És el mateix.
Agafa el tema de John Williams, li fa quatre modificacions perquè la gent digui, això
esto me suena.
Agafa la cançó gravada, el track de la pel·lícula, i el porta al final de la setena. I amb això acaba concloent el viatge musical de Harry Potter.
Un viatge musical que nosaltres també hem fet aquí i ara, perquè almenys aquí som fans de Harry Potter, o almenys m'incloc, i no havia fet moltes de les reflexions que acabes de fer tu ara, o sigui que chapó per la banda sonora de Harry Potter i per aquí el lector de la música que tenim, que és el Ferran Peig. Moltes gràcies per passar un dia més pel Quimèric.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Igualment.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, on hem pogut parlar amb Oriol Estrada de tot el fenomen de Bola de Drac i la Son Goku-mania. També hem fet un viatge per les pel·lícules de Harry Potter gràcies a la seva banda sonora i la lectura que n'ha fet el Ferran Peig, i us hem explicat les últimes novetats del Festival de Terror de Sabadell.
Tornem la setmana que ve, us parlarem del Saló del Cinema i les Sèries, que allà a l'Hospitalet, i que passeu una bona grip.
Adéu-siau!
Segueix-nos al Facebook Quimèric RS, a Instagram i al Twitter de Ràdio Sabadell.